El debat sobre l'Atlàntida en fronts diferents. Sobre l'Atlàntida hi ha tres processos de discussió que també s'emmarquen en l'àmbit legal. Per una banda, del que no es va parlar ahir és del presumpte delicte ecològic, etc, etc, que n'era un. Per una altra, la qüestió de la llicència que es va atorgar en el seu dia, de la llicència d'activitat i de fins a quin punt l'Atlàntida, aquest establiment, responia a l'adequació de la LIA famosa, d'aquesta norma tan específica i estricta. I per una altra, la qüestió de les obres que es van fer en el seu dia, de les obres d'adequació. Doncs bé, per una banda, dins dels punts de l'ordre del dia, el ple portava l'aprovació, la declaració de nul·litat de la llicència ambiental per a l'activitat de la discoteca que fou atorgada el 8 de setembre del 2010 per l'aleshores regidor de Medi Ambient. Això, per un costat, va haver debat ja a l'entorn d'aquest punt. Després, en finalitzar l'ordre del dia i abans de les mocions, es va entrar per al torn d'urgència un punt que va tensar encara una miqueta més les coses, el punt de la creació d'una comissió informativa especial, el que vindria a ser el argot popular, com ho va definir Marquero, una comissió d'investigació, a partir de la informació que requereix el jutjat de Vilanova, l'Ajuntament de Sitges, per aquest cas del presumpte delicte de prevaricació d'Armand Paco, que va ser motiu d'aquest titular de l'Eco, que el divendres passat els assenyalaven que, vaja, no calia ser molt intel·ligent per entendre que portaria ressò, doncs bé, el va portar. Però la traca final de l'assumpte va venir a l'apartat de pregs i preguntes amb la intervenció del propi exregidor Armand Paco i tota una exposició molt vehement en l'estil d'Armand Paco, molt contundent en les seves expressions i lamentant molt el ser protagonista d'aquesta acció. Diríem que aquí també hi ha dos plats d'una balança. L'equip de govern defensa que cal ser molt transparent amb la informació i el Partit Socialista diu obertament que això és un cas, diguem-ne, de linxament polític, de qüestionament d'un regidor, d'un servidor públic i que, per tant, no s'accepta de cap manera que l'administració d'aquesta circumstància es faci com l'està fent l'equip de govern. Joan, per on comencem?
Doncs bé, comencem pel relat del punt. El relat del punt que era en principi doncs, la declaració de nul·litat, com comentaves, de la llicència ambiental per l'activitat de la discoteca Atlàntida, que va ser atorgada mitjançant resolució el 8 de setembre de 2010 pel regidor i la seva acta de control inicial favorable del 12 d'abril de 2011. Va explicar la regidora d'Urbanisme, Elena Redondo, que a partir d'aquesta nul·litat s'obre un nou escenari on s'han d'obrir vies de diàleg per nous usos, va dir la regidora, una miqueta obrint la porta a la possibilitat que a partir de la nul·litat i per tant del probable tancament de l'activitat de discoteca doncs es pugui negociar amb la propietat que, obrim parèntesi, també està imputada, tanquem parèntesi, sobre la possibilitat doncs, de destinar-hi per nous usos permesos per a la legislació.
Apuntem aquí una qüestió també important. Recordaran que cada vegada que havíem parlat de l'Atlàntida en aquesta legislatura, el govern feia referència a què esperaven l'informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. Ahir el que es va donar a conèixer és aquest informe de la Comissió Jurídica Assessora i el que assenyala aquest informe de la Comissió Jurídica Assessora, entre els punts que assenyala hi ha des del punt de vista normatiu allò que es pot fer i allò que no es pot fer a l'Atlàntida, i això també va ser motiu de debat concretament en aquest punt que ara exposava en Joan.
De fet, era a partir del dictamen final de la Comissió Jurídica Assessora que es porta aquesta nul·litat. De fet, Marquero, del grup municipal socialista, va dir que el mateix ponent d'aquest dictamen dubta en algun dels aspectes de la legalitat o no de la qüestió. Això doncs, comporta uns dubtes que per Marquero fa que no estigui tot tan mm-hmm. jurídicament clar com pugui semblar.
Aquest era un, i l'altre que, almenys segons va comentar Marquero, i l'escoltaran, el mes de maig del 2011 va tenir lloc una darrera resolució sobre la llicència d'activitat d'aquesta discoteca que va signar el propi Armand Paco i va fer valer Marc Heron l'argumentació de dir que, bé, en el seu moment ja es va denegar el permís i després es van posar un precintes que es van violentar, etc etc. O sigui que abans, per dir-ho d'alguna manera, de l'informe de la Comissió Jurídica Assessora, el propi regidor d'aleshores, Armand Paco, ja hauria signat la documentació per declarar nul·la la llicència d'activitat de l'Atlàntida, almenys segons l'oposicionament o l'argumentació que va fer servir Marc Heron.
A partir d'aquí, Marc Heron va dubtar del codi deontològic a l'hora de publicar el famós titular de l'Eco de divendres passat, doncs, explicant que l'equip de govern demanaria explicacions al PSC per la imputació d'Armand Paco. Va dir que el titular no aportava res i va defensar la honorabilitat de l'exregidor del grup municipal socialista. A més, va confirmar Marc Heron que el PSC voldrà participar en aquest debat de futur que apuntava la regidora Elena Redondo. Per la regidora, en la seva resposta a Marc Heron, va dir que el dictamen era clar, el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i davant de la pregunta de per què l'Atlàntida ha estat oberta, doncs fins ara si ja fa temps s'apuntava la il·legalitat de la seva situació, va dir Elena Redondo que precisament s'estava a l'espera d'aquest dictamen que certifiqués la nul·litat de la llicència i que, per tant, doncs, abans l'Ajuntament no podia actuar en no tenir la documentació legal necessària per poder-ho fer sense, doncs, perjudicar els interessos de la propietat, com a mínim de manera oberta. Per tant,
aquest va ser un dels debats, el que formava part del punt específic de l'ordre del dia sobre la declaració de nul·litat de la llicència. I ara hi hem afegit, i escoltaran aquest altre debat conjuntament, els escoltaran tots dos units, el punt que es va entrar per urgència al final de l'ordre del dia abans de les mocions i els precs i preguntes del públic. Punt sobre la creació d'una comissió informativa especial.
De fet, va ser una sorpresa. Els punts d'urgència normalment no es porten abans, però Marc Heron va lamentar que el grup socialista va ser informat a les 2:00 PM d'ahir mateix de la incursió d'aquest punt, doncs, per la creació d'una comissió informativa especial, una fórmula que no s'havia utilitzat des de la legislatura de Pere Junyent.
Això va dir Marc Heron.
Això és el que va dir Marc Heron. No recordem realment comissions informatives especials sobre... És que no sé si la de l'aigua ho era, però en qualsevol cas...
Ja no sé, com en el seu dia ja no sabem si la de la caserna de la Guàrdia Civil en aquell moment ho va ser també o no, però ja anem molt enrere també en el temps, no ho sabem. El cas és que aquesta comissió ha d'estudiar unes obres.
Exacte, però Marc Heron es va queixar que es portés per la urgència, sense ni tan sols especificar-ho primer a la Junta de Portaveus, un tema doncs d'una transcendència important. I ho va atribuir doncs a una persecució de caràcter polític, més enllà al voler escatir unes responsabilitats que en qualsevol cas estan en el jutjat i que, per tant, haurà de ser doncs el jutge, la justícia, el que hagi de dictaminar quines són les responsabilitats per les actuacions de cadascú. El PSC va votar de manera contrària al torn d'urgència, la CUP es va abstenir i idèntica votació va haver després també a l'hora d'acceptar o d'aprovar aquesta creació d'una comissió d'investigació que ve fruit, segons va explicar el govern, de la demanda de documentació per part del jutjat de Vilanova a l'entorn de les llicències atorgades a la propietat de l'Atlàntida que després doncs, han resultat finalment nul·les de plaer.
El govern que ho va defensar en el sentit que aquesta comissió estarà integrada per tots i cadascun dels portaveus de les diferents formacions polítiques municipals. També va haver aquí una mica d'estira de ronça perquè Jordi Mas va fer referència a que la CUP podrà participar també i que és bo que tothom hi participi. Aleshores, Òscar Ortiz li va dir a Jordi Mas que ens perdonaran ara. Hi ha un escàndol en aquest edifici, ho dic així. Ara ja no puc més, ara ja. Nosaltres tampoc podem més a vegades, Doncs ara hi ha un escàndol en aquest edifici, algú xiula pels passadissos, estem parlant de l'Atlàntida. Bof! Jordi Mas va dir que la intenció final de l'equip de govern és tenir la màxima informació, la màxima transparència en tot aquest procés i que, per tant, totes les formacions polítiques en puguin estar assabentades. Quelcom que no va satisfer, per dir-ho d'alguna manera, no va convèncer a Marc Heron en la seva intervenció. El que escoltaran, doncs, és el debat d'aquests dos punts, Primer, el de la declaració de nul·litat de la llicència ambiental per a l'activitat de la discoteca Atlàntida, per un costat, i el de la creació de la Comissió Informativa Especial sobre aquestes obres que es van fer en el seu dia, aquestes obres de reforma, d'adequació d'un espai de lavabos, segons es diu, que havia d'adequar-se perquè estava molt degradat estructuralment. Primer això, i després hi tornarem a l'Atlàntida, a l'apartat de precs i preguntes.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, portem a aprovació en aquest ple la declaració de nul·litat d'aquesta llicència d'activitats o llicència ambiental que permetia el funcionament de la discoteca Atlàntida. Tal com vàrem dir en els darrers plens, estàvem a l'espera de la visió per part de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat d'un dictamen que valorés i acceptés aquesta declaració de nul·litat. Doncs bé, la Comissió Jurídica Assessora és clara i rotunda en relació a aquesta llicència, quan conclou que l'ús del sòl és incompatible amb l'activitat de discoteca. I ho era ja abans de sol·licitar-ne l'adequació a la llei 3/98. Per tot això, entenem, tal com també ho entén aquesta Comissió Jurídica Assessora, que cal declarar la nul·litat d'aquesta llicència. Ara s'obrirà un nou escenari on caldrà explorar vies de diàleg per tal de poder regular i ordenar altres usos i activitats que sí entenem i entén també la Comissió Jurídica Assessora poden ser admesos en el sector on s'ubica la discoteca. La pròpia comissió diu que s'admeten en aquest sector activitats o equipaments d'interès públic necessàriament emplaçables en medi rural, i aquelles activitats col·lectives, com poden ser de caràcter esportiu, cultural, d'educació en l'oci, que es puguin desenvolupar a l'aire lliure i els equipaments i serveis comunitaris que no puguin ser compatibles amb altres usos urbans. La voluntat d'aquest govern sempre ha estat i seguirà sent promoure Sitges activitats econòmiques que aportin un valor per a l'activitat turística que no podem oblidar és la nostra activitat econòmica principal. No obstant, tots els processos s'han de fer amb el màxim rigor i compliment de la legalitat vigent. No fer-ho així porta molts problemes a l'Ajuntament, als promotors i, en definitiva, al poble de Sitges. Mai és una bona notícia haver d'arribar a aquest extrem d'haver de declarar la nul·litat de llicències i que es confirmi que l'Ajuntament al seu dia no va actuar amb el rigor i amb la legalitat vigent. No obstant, crec que entre tots podem trobar una via per desenvolupar tots aquells projectes que creiem siguin estratègics pel municipi de Sitges d'una manera legal i consensuada. Aquest és el nostre full de ruta. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Marquero, té la paraula.
Gràcies. Després de molts anys de rumorologia continuada d'aquest any serà l'últim, podríem arriscar-nos a predir, i si atenem a l'experiència del passat, fins i tot equivocar-nos, de que aquest cop així serà. De la lectura de l'informe que avui es porta a debat, podríem destacar, pàgina 15, la instal·lació de l'informe de la Comissió Jurídica, la instal·lació s'havia de sotmetre a la hipotètica adequació a aquesta norma, tal i com s'assenyala la disposició transitòria primera de la LIA, la Llei d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental. Pàgina 11. Atès que l'activitat era existent, el procediment no exigeix els certificats de compatibilitat urbanística. La ponència tècnica ambiental, en sessió 2 d'abril del 2010, fa referència expressa al fet. Pàgina 15. Les normes i preceptes que regulen l'adequació a la LIA podien donar lloc a interpretar que no era necessari emetre certificat de compatibilitat urbanística. Això està extret literalment de l'informe. Conclusió de la Comissió Jurídica Assessora. Pàgina 16. Si l'activitat originària no és compatible amb el planejament, és difícil mantenir que l'adequació a la normativa ambiental pogués concloure en un acte autoritzatori positiu. L'informe, això ja ho comentem nosaltres, l'informe no diu impossible. I per aquest motiu interpretem que la ponent del dictamen busca sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya on es confirmaria la necessitat del certificat de compatibilitat urbanística. En qualsevol cas, L'anterior regidor d'Urbanisme, senyor Armand Paco, en la resolució 466/2011 de 19 de maig del 2011, confirmà que la discoteca quedava sense llicència d'activitat. Aquí faig una aturada a la intervenció i en aquest tema concret volem lamentar i reprovar l'actitud de generar titulars o campanyes a les xarxes socials per desviar l'atenció sobre els problemes reals del municipi, com l'IBI, el centre comercial de la Bòbila 2, l'Agnès de Sitges, les llars d'infants, etc. A diferència d'altres municipis del voltant, la política sitgetana pateix una manca de codi deontològic preocupant. I el titular de l'Eco de Sitges d'aquesta setmana n'és un bon exemple. Titular que no aporta res, ja que vostès disposen de tota la informació. Titular que només pretén embrutar la imatge d'un antic servidor públic. L'Armand Paco és una persona íntegra, honesta, responsable, austera i molt treballadora. Això ho sé jo, que sóc amic seu. I ho saben vostès, que haurien de ser adversaris i no enemics d'una persona que ha donat a la nostra comunitat molt més del que ha rebut. I el més important, ho sap el poble de Sitges, que el coneix bé i no té durabilitat. Continuant amb l'Atlàntida. Durant l'estiu, amb vostès ja governant, la discoteca va obrir presumptament de forma irregular i ara, després del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, s'entén que la instal·lació ha perdut la seva llicència per operar com a discoteca pel fet de que no pot adaptar-se a la LIA. Així doncs, en aquest ple de l'Ajuntament i mitjançant un pla especial urbanístic, haurem de discutir properament quin projecte d'activitat pot substituir l'actual discoteca. L'informe de la Comissió Jurídica Assessora, concretament a la pàgina 14, com comentava la regidora, descriu en detall els possibles usos en sòl no urbanitzable costaner. Així doncs, el PSC voldrà participar activament en aquest debat, que donarà per tancada la història de més de 30 anys de la discoteca i n'obrirà el futur de l'edifici a d'altres usos. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Més intervencions dels grups? Senyora Elena Redondo, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, pel que fa, senyor Marquero, al certificat de compatibilitat urbanística, li recomano que es llegeixi millor l'informe de la Comissió Jurídica Assessora, perquè el que ve a dir, i ho diu clarament en la pàgina 12, és que, per altra banda, infracció de les normes urbanístiques, ja que amb o sense certificat d'incompatibilitat és obvi que no es pot implantar una activitat si la qualificació del sòl no en permet la subsistència. És a dir, i ho repeteix repetidament la comissió en el seu dictamen, tot i que formalment no fos necessària l'emissió d'aquest certificat, és irrellevant, és a dir, si no era compatible l'activitat amb el planejament vigent, no es podia haver donat aquesta llicència i, per tant, tal com la pròpia comissió motiva i nosaltres portem a aprovació aquesta declaració de nul·litat, doncs la llicència era nul·la, senyor Marquero. Més coses. Vostè comenta que aquest estiu la discoteca ha obert i ho ha obert de forma irregular, no tenia llicència. Bé, aquesta discoteca ha tingut llicència fins a data d'avui. Nosaltres estàvem a l'espera, i ho vam dir al ple de juliol, d'aquest dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, sense el qual era impossible declarar aquesta nul·litat. Per tant, en el primer ple que es dona després de rebre aquest dictamen, que es va rebre a finals de setembre, és on portem a la declaració de nul·litat. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Més intervencions dels grups? Senyor Marquero, té la paraula.
Sí, senyor Redondo. A veure, amb el meu coneixement, si no em rectifica, l'última resolució d'un regidor sobre aquest tema de l'Atlàntida és la resolució 466/2011 de 19 de maig, que denega l'adaptació a la LIA d'aquesta llicència. Per tant, a partir d'aquell moment, aquest establiment perdia la seva llicència. I segons se m'ha informat, es va precintar, s'han trencat els precintes, hi ha no sé quantes demandes, etc. Per tant, ja es va, diguem-ne, no es va concedir l'adaptació d'aquesta llicència en el seu moment. Gràcies.
Acabaríem aquí la part de dictàmens, però tenim una urgència sobre la taula. La urgència és l'aprovació, si s'escau, de la creació d'una comissió informativa especial referent a les actuacions urbanístiques dutes a terme a l'obra situada a la platja Punta de les Coves sense número, Discoteca Atlàntida. Per part del grup dels govern, dels grups del govern, té la paraula el senyor Jordi Mas.
Gràcies, senyor Batlle. Referent a aquest dictamen que es porta per urgència, fa referència al cas d'esbrinar, d'aclarir les actuacions urbanístiques que han tingut lloc al voltant de la discoteca Atlàntida, en referència sobretot al procés obert pel jutjat d'instrucció número 1 de Vilanova i la Geltrú a una actuació judicial que ha imputat un exregidor d'aquest consistori i que per tant ha requerit a l'Ajuntament la presentació de tot un seguit de documentació relacionada amb els fets que se li imputen, els fets esmentats, i per tant en aquest cas el govern entén que és necessari l'aclariment de l'actuació municipal referida i també pensem que la millor manera de fer això, la millor manera d'aclarir el succeït, tot respectant òbviament la presumpció d'innocència de tothom i sobretot garantint l'accés de tots els grups municipals, sobretot els grups de l'oposició, amb aquest afer, doncs és crear aquesta comissió d'informació especial, una comissió informativa especial en la qual, i segons l'article 87 del ROM, estan representats tots i cadascun dels grups municipals. En definitiva, és la manera més transparent, més oberta, que els grups de l'oposició, tant el grup socialista com el grup de la CUP, tingui accés i tingui tota la informació referida en aquest cas. Bàsicament, el que es proposa és crear aquesta comissió informativa especial que recull el ROM, aprovar la composició de la comissió i establir la durada del mateix, que serà màxim d'un any en dos períodes prorrogables de 6 i 6 mesos. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, disculpi, senyor secretari, tenien que votar l'urgència.
Ah, sí.
Primer de tot, això no havia passat. Vots a favor de l'urgència? Vots en contra? Abstencions?
El resultat de la votació sobre urgència és 13 vots afirmatius, 7 vots en contra i una abstenció.
Bé, doncs sobre el debat, torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Ja ens hem manifestat prou al principi del ple sobre el tema de les urgències que ens han portat en aquesta sessió. Ara en veiem una setena, doncs, seguim sumant. Estem d'acord amb que aquest dictamen d'urgència el que pretén és vetllar o treballar per uns aclariments que seran necessaris a través de l'entorn d'aquesta qüestió sobre la discoteca Atlàntida. No dubtem que hi pot haver-hi presumpció d'innocència per part de regidors d'antics governs, no ho dubtem, i valorem positivament doncs, que en un dels acords es fa possible la presència de la totalitat dels grups i així poder treballar amb màxim consens, transparència i de manera positiva per una resolució coherent i com calgui. Però veient que és una urgència i que això serà un procés llarg en el qual doncs, ens hi anirem trobant perquè formarem part de la comissió si queda aprovat aquest dictamen, nosaltres inicialment ens abstindrem.
Gràcies, senyor Oscar Ortiz. Més intervencions. Senyor Marquero, té la paraula.
Sí, gràcies. Bé, en primer lloc sorprèn la urgència. Nosaltres hem rebut això avui a les dues. Vist el tema, que no és menor i que té bastanta importància, és un tema típic de junta de portaveus i entenem que això és, bueno, jo crec que és una manca de sensibilitat davant un tema com aquest no tractar-lo a la junta de portaveus. Si no recordo malament, i algú em pot rectificar, l'última comissió informativa especial, que s'anomena això, per entendre'ns col·loquialment, això és una mena de comissió d'investigació, va ser a l'època de l'alcalde Junyent. si no recordo malament, l'última. Crec que d'ençà d'aquella època no s'ha fet cap, no s'ha fet una altra. I llavors jo em pregunto, vostès creuen que el tema és prou important com per recórrer a aquest instrument quan tot aquest tema ja està al jutjat com tants d'altres temes i el jutge, quan dictamini sentència, ja en tindrem les conclusions que calgui? Primera pregunta. Perquè, clar, algú us preguntarà, bueno, i això de què va? Bueno, a banda de, com ja li he comentat abans, d'embrutar la imatge d'algun exregidor, això va, textual. Diu, la substitució d'un forjat, o sigui, el que s'està posant en tela de judici és la llicència d'obres, sobre la substitució d'un forjat existent que degut, això és l'Atlàntida, això són els lavabos de l'Atlàntida, que degut al seu estat de degradació per filtracions d'aigua, de pluja, ha afectat a les armadures i ha iniciat un procés de carbonatació del formigó que pot posar en perill la seva estabilitat i, en conseqüència, la seguretat dels usuaris de l'edifici. S'actua sobre una superfície aproximada de 109 metres quadrats i de 140 segons amidament del projecte tècnic. Per tant, la substitució del forjat, entès com a enderroc i nova construcció, comporta una obra nova i, per tant, en aplicació a les normatives vigents, dona lloc a la consolidació d'aquesta part de l'edificació entrant dins dels supòsits d'obres no autoritzades, tot això per un reforç d'uns pilars de 109 metres quadrats. O sigui, tot això per això. Que, aquí agafen un instrument, una comissió informativa especial, una comissió d'investigació, perquè m'entenguin, que no s'havia creat ni una des de l'època de l'alcalde Junyent. Entenem que això té una finalitat política de desviar l'atenció, i repeteixo, ja ho he dit, però ho torno a repetir, tot això està al jutjat i quan el jutge dicti sentència, doncs ja es dirà. Però, evidentment, tot això respon a una intencionalitat política desproporcionada, amb la quantitat de problemes de milions d'euros que hi ha als jutjats de molts temes. Nosaltres ara anem a fer una comissió d'investigació sobre 109 metres quadrats de reforç d'uns pilars. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Senyor Marquero, la imputació d'un exregidor d'aquest consistori no hauríem de prendre com una cosa normal. Però realment per nosaltres considerem que és una cosa absolutament extraordinària i per tant, com a extraordinari, fem una mesura extraordinària, que és crear aquesta comissió informativa que realment no s'havia executat en molts i molts i molts anys. Diem les coses pel seu nom. El jutge ens ha demanat informació per un presumpte delicte de prevaricació urbanística. Si això per vostè no és greu o no suposa cap cosa fora de l'habitual, doncs, lamento discrepar. I tercera cosa, i potser encara més important que tot el que estem dient fins ara, és molt important crear aquesta comissió perquè vostès coneixen de sobres i han participat en el cas, nosaltres tenim la informació que tenim, però la CUP l'única garantia que té realment de participar i de conèixer a fons el procés és participant com té dret amb aquesta comissió informativa. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Senyor Marquero, té la paraula.
Vaja, resulta que tot això es fa per la CUP. Senyor Ortiz, el felicito.
Senyor Marquero, endavant.
Tot això es fa per la CUP. Estem parlant d'una llicència d'obres menors. Prevaricar vol dir fer alguna cosa sabent que no es pot fer. Això. No, el jutge no ha dit res. No ha dit res. El jutge no ha donat sentència, senyor Mas. El Ministeri Fiscal ha aixecat tot això. El jutge i li ha dit, escolti, aquí hi ha tota una sèrie de gent i tot un expedient, jo li envio a vostè, vostè els hi pren declaració un per un, 25 folis, i després ja veurà. Igual li pren declaració i li diuen, escolti, aquest senyor què fa aquí? Escolti, marxi cap a casa. I l'altre no sé què. I tot això pel tema que és aquest. Això té una voluntat política, senyor Mas, té una voluntat política i això és evident. I això és el que ens molesta el que ens emprenya i el que no acceptarem. Perquè temes als jutjats i declaracions als jutjats hi ha una pila, una pila. Per tant, reprovem la seva actitud en aquest tema. Si el jutjat els demana documentació, doncs vostè li envia, evidentment, clar, que és la seva obligació i la de tots nosaltres. Però muntar una comissió d'investigació per un reforç d'uns forjats d'obra menor de 109 metres, d'un espai de 109 metres, no vol dir 109 metres quadrats de forjats, Sí, no, jo li estic dient la part política. No callo perquè vostè porta això i vostè ho ha... I vostès això ho han portat aquí i nosaltres hem votat en contra de l'urgència. I ja li hem explicat a l'altre tema. Ho considerem poc moral, políticament poc moral. Gràcies.
Gràcies. Ara? Sí, gràcies, senyor Marquero. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Senyor Jordi Mas, una petita futilesa, amb tot el respecte i apreci que li tingui, però no tingui aquesta actitud paternalista amb la CUP i ens utilitzi llavors com a justificatiu per fer coses. El que està muntant amb un dictamen, nosaltres ens hi abstindrem pel que hem comentat, però aviam, és un organisme que potser no deixa de tenir raó el senyor Marquero amb el que diu, és una comissió especial de seguiment, però el que justament serà doncs, de control o de judici. Això serà un cas que evidentment també haurem d'estar atents del que digui la justícia i del que digui el jutge. Si més no, per favor, no tingui aquesta actitud d'utilitzar-nos a nosaltres com que això va dirigit a perquè la CUP participem i puguem tenir-hi doncs, accés a la informació, perquè és un exercici democràtic en el que estem participant tots els grups municipals. Intentem doncs, que la democràcia no es vegi més devaluada del que moltes vegades ja es veu i encara agafi menys intensitat de la que ja està agafant.
Moltes gràcies, senyor Òscar Ortiz. Abans de passar la votació, sàpiguen vostès que... Perdó, senyor Jordi Mas, li dono la paraula. Sí.
No, només un comentari. No, en cap cas, i si així us sembla, realment m'excuso, no és cap actitud paternalista. Realment és la voluntat política d'aquest govern és la màxima transparència, la màxima informació, i per això s'obre aquesta comissió d'informació informativa. Per això, perquè la voluntat política és total transparència en aquest govern, a diferència probablement del que passava a l'anterior legislatura.
Gràcies. Gràcies, senyor Mas. Probablement també, a diferència d'altres legislatures, en aquesta i aquest govern ha de gestionar molts problemes que estan als jutjats i no precisament per actuacions dels regidors de l'equip de govern actual. Per tant, aquesta càrrega la té aquest govern actual i la té la institució, que això és el pitjor de tot. La té la institució. En qualsevol cas, aquesta comissió informativa de caràcter especial el que persegueix és el que diu el dictamen, escatir el grau de correcció de l'actuació municipal. Això és el que es vol buscar i es vol saber. I vol que hi participin tots els grups. I aquest és l'únic objectiu que hi ha. La justícia, evidentment, fa la seva via. Però l'Ajuntament ha d'examinar si realment el procés ha estat correcte o no. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta. Vots en contra. Abstencions.
El resultat sobre el fons d'aquest assumpte són 13 vots afirmatius, 7 vots negatius i una abstenció.
Tot plegat a partir d'aquests dos punts que hem unit, però que ahir es varen exposar de forma separada en el ple, un que ja estava contemplat en l'ordre del dia i un altre que es va incorporar en torn d'urgència, contemplat en l'ordre del dia o de l'aprovació de la declaració de nul·litat de la llicència ambiental per a l'activitat de la discoteca. Ha entrat en torn d'urgència la creació d'aquesta comissió informativa especial a partir de la informació que el jutjat de Vilanova requereix a l'Ajuntament de Sitges sobre aquestes obres que es van fer a la discoteca L'Atlàntida. Doncs bé, els dèiem, com comentava en Joan, amb el millor adjectiu, que tot això anava increixendo, que la tensió relacionada amb el debat a l'entorn de la gestió de l'assumpte de l'Atlàntida anava increixendo. Quedava, per tant, encara una part final on la tensió encara es va fer més palesa en l'ambient. I aquesta part final és la part final de l'apartat de precs i preguntes dedicada precisament a la qüestió de l'Atlàntida.
De fet, de les preguntes del públic, precs i preguntes ja havien passat, però aquell espai de deferència doncs, que també van poder utilitzar els membres de les associacions que doncs, reclamaven en contra de l'increment de l'IBI, doncs, també va tenir el seu grau de protagonisme doncs, el regidor, o l'exregidor, Armand Paco. Armand Paco va estar present, però també van haver algunes intervencions més que també van fer referència en la gestió i en la persona d'Armand Paco. Les hem agrupat totes, tot i que no van estar juntes cronològicament, però hem entès que d'aquesta manera es podria seguir molt millor el fil. De fet, va parlar Raül Alberín. Raül Alberín era l'ex cap de l'àrea de territori quan Armand Paco era el responsable d'urbanisme i bé, de fet, acostuma també a participar en els plens en l'apartat de qüestions del públic. Raül Alberín va oferir algunes explicacions de caràcter tècnic justificant les decisions que es van prendre per part del regidor Armand Paco quan va signar i va recordar que, entre altres coses, la nul·litat en el seu dia ja la va signar també Armand Paco, malgrat que ara està imputat doncs, per haver permès que l'activitat tirés endavant. També va parlar amb una doncs, vehemència especial Joan Carles Nicolàs. Joan Carles Nicolàs que va doncs, explicar, de fet, en el Saló de Plens hi havia la presència de l'exalcalde Jordi Serra, entre d'altres, i Joan Carles Nicolàs el va assenyalar directament dient que ell també havia estat perseguit i es va adreçar directament, no va haver cap resposta de l'exalcalde, però i va fer algunes reflexions sobre el passat, sobre la persecució política, i li va acabar dient a l'alcalde de que potser les persecucions polítiques no eren tampoc una bona idea. I aleshores doncs, va barrejar el discurs de la persecució política amb també el discurs de la necessitat, i va dir que bé, que la seva situació personal era molt dolenta i que, doncs, que lamentava com estava anant tot. Ja veuran que doncs, el discurs del senyor Nicolàs doncs, va pujant.
Qui conegui en Carles Nicolàs doncs, segurament recordarà aquesta expressió tan contundent, doncs ahir també es va poder escoltar.
I a continuació va parlar Armand Paco. Armand Paco que va dir que en 20 anys de vida política mai havia estat portada de l'Eco. I per tant, doncs, diguem, amb un cert sarcasme va agrair a qui l'havia doncs, col·locat en la portada de l'Eco. Va dir-li a l'alcalde directament que si el que necessitava era informació sobre les seves actuacions, doncs hagués estat una deferència trucar-lo directament en lloc de doncs, muntar una comissió d'investigació, i també va aclarir que el fet d'estar imputat és l'única oportunitat que té doncs, una persona en el sistema judicial espanyol per doncs, poder demostrar la seva innocència.
És a dir, per poder declarar.
Ah, exacte. Però que encara havia de declarar davant del jutge. És a dir, que de moment estava imputat però no està acusat formalment, i per tant encara no hi ha una obertura de judici sobre el tema. Simplement hi ha una imputació per la qual ha de declarar davant del jutge, que finalment tant ell com altres persones el jutge haurà de decidir doncs, si l'expedient tira endavant i amb quines persones acusades tira aquest expedient endavant. Per tant, va acabar valorant que es tracta de desviar l'atenció diguem, incorporant la seva persona, i va dir doncs, textualment una expressió molt gràfica: volen escampar la merda sobre els demés. Això és el que va dir Armand Paco. Finalment va fer-li a l'alcalde algunes preguntes, com per exemple si el nom i cognoms de les persones responsables del titular de l'Eco de la setmana passada, i també si li va preguntar a l'alcalde si ell podria posar el titular de la propera setmana, doncs una miqueta també per donar la seva opinió.
Quan diu ell, es refereix que si Armand Paco podria posar el titular de l'Eco de la setmana que ve.
I per últim, també va intervenir el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Sitges, David García, que a més de solidaritzar-se amb el manifest que s'acabava de sentir de la plataforma ciutadana sobre per uns impostos i uns serveis justos, doncs també li va demanar a l'alcalde doncs una miqueta prudència a l'hora de tirar endavant determinades decisions, i li va oferir, va dir, les dues mans, la de l'esquerra primer i la dreta després, doncs perquè anem una mica plegats i no, no prenguem mal tots plegats amb aquest camí que s'està obrint.
O sigui, va ser la intervenció més contemporitzadora?
Correcte. De les que es van poder escoltar. Miquel Forns va respondre a tots en un pack. Bé, el senyor Nicolás també escoltarem primer la resposta al senyor Nicolás i després doncs la resposta conjunta que va fer els senyors Alvarín, Paco i García sobre aquest afer. Especialment li va dir a l'exregidor que si el titular que s'havia pogut llegir a l'Eco no responia a la veritat, el que ha de fer és doncs intentar manifestar-ho o adreçar-se, si fins i tot si cal, a la justícia, doncs per aclarir-ho, però que en qualsevol cas el titular allà hi és, i per tant doncs no va voler abundar. Ja diem que no és un tema agradable, perquè doncs es va generar una certa tensió, un crescendo final en aquest ple municipal. Escoltem per tant aquestes preguntes del públic, respostes finalment per l'alcalde. Per aquest ordre escoltarem, com dèiem, Raül Alvarín, Joan Carles Nicolás, Armand Paco, David García i finalment Miquel Forns.
Bé, una mica el fil de dos actes, diguem-ne, dos acords que s'han pres en aquest ple, que tenen relació amb la nul·litat de la llicència de l'Atlàntida i d'un acte de control també, i també d'una creació d'una comissió informativa especial que l'han portat per urgència. Faig una petita, molt petita reflexió i uns precs. Com bé sap, segurament la senyora Redondo, una activitat com la discoteca, perquè sigui executiva, perquè pugui funcionar, no només ha de disposar de llicència municipal o d'una adaptació, sinó que ha de disposar també d'un acte de control favorable. És per això que segurament la senyora Redondo ha dit que la discoteca, amb una pregunta del senyor Quero, que la discoteca ha funcionat el 2011 i el 2012 perquè tenia llicència fins ara. I això, evidentment, és lògic, formaria part de la lògica, tindria tot el sentit, si no fos per un petit detall. I és que aquest acte de control favorable que avui revisen, la que precisament habilita suposadament a l'Atlàntida a obrir el 2011 i el 2012, va ser introduïda en l'expedient de l'activitat, l'expedient municipal, va ser introduïda amb posterioritat amb el que el senyor Armand Paco va ser regidor d'Urbanisme. És a dir, dit d'una altra manera, l'acte de control que habilitava suposadament a l'Atlàntida i que explicaria el posicionament de la senyora Redondo es va introduir en l'expedient després del canvi de govern municipal. Per tant, vist que, diguem-ne, que la cosa ha anat d'una manera tan estranya i que, bueno, que no s'acaba d'entendre com és que un acte de control que revisen ara i que suposadament habilita l'Atlàntida per obrir aquests dos estius hagi estat introduïda després del canvi de govern, jo els hi faig aquests precs, aprofitant aquesta comissió especial informativa que avui han aprovat. Esbrinin, sisplau, el primer prec, esbrinin, aprofitin la comissió per esbrinar per què aquest acte es va introduir amb posterioritat al canvi de govern, amb posterioritat a la resolució desfavorable d'adaptació de la llicència que havia signat el propi Armand Paco. Esbrinin per què. Esbrinin també, el segon prec, senyor alcalde, esbrinin també quin treballador públic, funcionari, laboral o càrrec de confiança, va ser el responsable d'introduir aquest acte dins de l'expedient de la llicència. I de quina manera ho va fer, amb quin procediment ho va fer, i per què va alterar un expedient que en principi tenia tota la lògica del món amb un informe dels tècnics que deia que no es podia emetre acte de control favorable. Per què es va introduir i com es va introduir i qui la va introduir. I esbrinin per últim, si volen aprofitar aquesta comissió, com vostè diu, que és per esbrinar el grau de correcció municipal, pues aprofitin-la, per esbrinar per què aquest acte que es va introduir fa gairebé un any i mig d'una manera tan poc ortodoxa dins de l'expedient, per què ningú en l'àrea de territori, en activitats, per què cap responsable s'ha plantejat com és que aquesta forma d'actuar tan rara se li donava bueno, ningú deia res, s'introduïa aquí i es revisa un document entrat a l'expedient d'una manera tan estrambòtica. Gràcies.
Gràcies, senyor Barín. Més intervencions, públic.
Bon dia, senyors. Fa molt de temps que no venia a la Casa Gran i torno a veure cares d'aquelles que m'han arribat a perseguir, que m'han arribat a fer mal. M'han fet moltes coses, oi? Sí, si us miro amb altres. I amb uns altres també. Sabeu una cosa? No porta enlloc. No porta enlloc després de tants anys. Perquè me la podria... Però no es pot dir cap mala paraula. No porta enlloc perseguir ningú. I menys des del poder. Bueno, el poder que es creuen alguns de vostès que tenen o que deurien tindre, entre cometes, perquè no en tenen cap de poder. Poder el tenim al poble. No saber perseguir ningú. No crec molt en la justícia. Dubto dels polítics. Tinc amics, amb una banda i amb una altra, gràcies a Déu. No tots són gens amb venjances. I si s'ha de buscar en persones crítiques com un servidor, el cuc expiatori, per viure tota la vida criticant, fent mal, trepitjant oi roig, doncs no sé res. Ho podem continuar fent, me l'ha portat ben fluixa, perdó, consistori, però jo li demano al consistori, sisplau, que no caigui amb la trampa que han caigut alguns d'aquests senyors i d'altres consistoris d'altres partits. No mirem aquesta cara, senyor Quero, que conec el seu, conec els seus comentaris, inclús dels seus companys, que me'ls ha fet a mi o els ha fet a prop meu. I jo, particularment, no estic d'acord amb qui es vulgui sacrificar amb ningú. Menys amb el senyor Armand Paco com a persona. Jo no dic que políticament no tingui les seves responsabilitats. No dic que políticament s'hagi de demostrar o no si és o no culpable. I no dic que políticament es puguin fer certes coses. Però jo que he patit de la sang d'aquests que estan aquí, d'alguns d'aquests que estan aquí, el que és perseguir-te, fer-te malcarades, criticar-te, fer-te mal i després amb un juici quedar absolt i no donar-te ni les gràcies, els he dit que el millor a mi se m'ha convertit en un Robin Hood, que no volia ser-ho. I a vegades hi vaig molt a gust. I si s'ha de fer amb alguna altra persona que ho faci a la justícia i que no ho facin els boques a boques ni els mitjans de comunicació, que aquests senyors, que són uns sectaris, ja ho han fet abans i ho han fet amb la meva persona, que vergonya els tindria que donar. I han dit tot això, continuo dient que defenso la persona del senyor Montaco, perquè jo com a amic, no com a polític, perquè jo tots els amics que tinc quan pugen a la política deixen de fer-ho i ells ho saben, com a amic em sap molt greu la situació que està passant. En tinc una altra, en tinc una altra. Senyors de la CUP, a mi m'agrada molt el tema que porten, ja ho saben, ja em coneixen, no fa falta que els expliqui qui soc. El de regularitzar el català i parlar el català una miqueta més correctament estaria bé. Clar, si fem anotacions amb els altres, nosaltres també hem de parlar millor. Però li vull dir una cosa, vostès ara volen canviar carrers. Tenim una escola a Sitges que es diu Maria Usó. Vostès saben qui era la senyora Maria Usó? No sé si van ser vostès que la van posar. La Maria Usó era una senyoreta que em pagava amb un regle. No, Missol, ara parlaré de mi. No vull parlar de més. Em pagava amb un regle. Ella i el senyor Molina ens pagaven perquè parlàvem el català. Ens pagaven i ens posaven contra la paret i no ens donaven llet, que eren polvo con agua. I això no m'ha fet ser rancorós, senzillament m'ha fet sentir el sentiment que tinc i els pebrots que tinc de dir les coses a la cara, com les dic, perquè això en dic Joan Carles Nicolás. Vale? Defensem també això. Tenim una escola, si l'hem de canviar de nom o no, canviem-la, canviem-la, però diguem les coses com són. Jo ara, possiblement amb una miqueta de llos, els repetiria moltes coses de les que hem dit, però vull tallar ràpid. Senyor Mas, a mi que es recullin impostos per rics em sembla perfecte. Que els altres li facin la traca i li diguin ara que no, perquè després se'n beneficiaran. Això, els ciutadans, no volem que ens enganyin més. Tots plegats, eh? Tots plegats. diguin, s'ha de pagar perquè no tenim calés i perquè no tenim capacitat de gestió i perquè aquests senyors fins ara ho han fet malament. I els hi denunciarem tot el que han fet malament, des de lo de l'hotel Valladal, senyor Serra, i moltes altres coses, senyor Roig, i moltes altres que en parlaríem. Persecucions de funcionaris, de merders, d'històries, quantes no n'hem vist en aquesta casa terra del temps. Jo els hi demano que no perdem el temps, que dediquin el 40% d'aquests pressupostos a benestar social, que està fent una feina com Déu mana, que nosaltres, els que passem gana i no tenim per donar de menjar amb els nostres fills avui, a Sitges, que se'ls hauria de quedar de cara de vergonya amb tots, ho demanem. I si a alguna fundació vostès li tenen que donar calés, que aquest 40% sigui també per aquestes persones, perquè inclús jo, per donar de menjar als meus fills i per comprar-los un llibre, avui tinc problemes i he pagat tota la vida. I ja tinc 56 anys. I deixin-se estar de tonteries i desbarallar-se, si us plau. Vergonya els hauria de fer que un sitgetà com un servidor, que del Pere segon la meva família senyor Sitges, tingui que passar gana. Gràcies i bon dia.
Gràcies. Gràcies, senyor Nicolás. Més intervencions? Poden anar aixecant la mà. Endavant.
Bona nit. Evidentment, aquest ple s'ha centrat al voltant de la meva persona i vostès han assistit a un ball en el qual no han convidat el ballarí, però el ballarí ha sentit, diguem-ne, l'orquestra i no ha tingut més remei que pujar. Vull en primer lloc agrair les paraules del meu excompany, amic, portaveu socialista en aquesta sessió plenària i per tant la del meu grup. No sé si donar les gràcies al senyor Nicolás, però en qualsevol cas permeti'm una petita introducció per després acabar amb les preguntes que li faré. Li vull agrair, senyor alcalde, a vostè, li vull agrair a l'editor de l'Eco de Sitges ser portada després de 20 anys de regidor d'aquesta institució. Mai durant 20 anys, i miri que n'he fet coses, he tingut el plaer, he tingut l'honor de que algú em posi la portada del diari del nostre poble. I quines coses de la vida, després d'un any i mig d'estar apartat de la vida política, hi ha algú que em vol portar a la primera línia. Li haig de dir, li haig de confessar que m'hagués agradat que hagués gaudit d'una certa cortesia política per part de vostès, perquè si tan interessats estan en saber què és el que ha passat en el tema de l'Atlàntida, cosa que vostès coneixen perfectament, estem parlant de 2 anys i mig cap aquí, hagués estat una deferència per part del senyor alcalde trucar-me, si tan interessat estava en saber què havia passat, cosa que, insisteixo, vostè la coneix perfectament, com la coneix segurament 2/3 parts del ple que està aquí present. Però veig que en política no hi ha cortesies. Aquest servidor se n'assabenta, sense cap avís, aquest cap de setmana, d'un titular de premsa molt sucós. I, evidentment, aixecar l'arma. Pot aixecar l'arma si s'agafa en fil per randa les paraules que surten en el titular. Imputació, prevaricació, investigació judicial. Clar, quan una persona denuncia i els òrgans de l'Estat, en aquest cas que imparteixen justícia, se la volen creure, les persones que han intervingut en aquell afer no tenen altre remei que ser imputats. No hi ha cap altra figura processal que la imputació per poder defensar, primer, els seus drets i, segona, garantir la presumpció d'innocència. No hi ha cap altra fórmula. I vostè hauria de saber, que per això té un assessor que ha sigut administratiu i ara un expert lletrat, que aquest regidor no pot fer altra cosa que esperar a prestar declaració davant del jutge d'instrucció, cosa que encara no s'ha produït. Per tant, mai és una acusació formal, mai és una condemna. Encara estem esperant, s'està investigant, s'està esbrinant. Però algú vol donar per suposat o perdonat de que la cosa ja està finiquitada. En el seu titular de premsa també demana explicacions al PSC. Doncs no, miri, la meva trajectòria política ha sigut sempre anar de cara i jo no m'amago. I per tant, si vostè vol explicacions, podria haver-me trucat. Però com que vostè sí que s'amaga, jo vinc aquí a donar la cara i a explicar-ho. Si segurament en aquest any i mig encara no s'ha assabentat. I per tant em repetiré en algunes de les coses que aquí s'han dit. La primera de totes, la llicència d'obres menors, com ha dit el meu company, s'otorga previ informe tècnic a la primavera del 2010. Però és que una mica abans el regidor també va signar una altra llicència, que era la de l'enderroc de la part del domini públic marítim terrestre d'aquesta instal·lació, que feia 5 anys que per sentències judicials s'havia d'enderrocar i que per pressió de la Direcció General de Costes i de la Generalitat de Catalunya vam accelerar els tràmits perquè sol·licitessin llicència i enderroquessin. Doncs bé, en aquell interín, mentre s'enderrocava la part que afectava el domini públic, l'altra part que no està en el domini públic i que vostè coneix i sap, es va demanar, perquè va haver-hi una inspecció, com ha dit el senyor Quero, en el qual allò amenaçava greument el perill de les persones que poguessin estar si obria la discoteca en aquell estiu. I després dels informes preceptius dels tècnics, evidentment, el regidor signa. A vostè segurament li han explicat què és una llicència d'obres. En el nostre dret administratiu i en el dret local hi ha de diversos tipus. Està l'assabentat, està la llicència d'obra menor, la llicència d'obra major... Bé, vostè hauria de saber, segur que també ho sap la seva regidora, que les llicències d'obres són un acte reglat. Sap què vol dir que és un acte reglat, senyor alcalde? Doncs jo li explicaré. Un acte reglat vol dir que el peticionari de la llicència, si acompleix amb els requisits que marca la legislació, ergo previ informe jurídic o tècnic, se li concedeix. I vostè sap que la llicència no la concedeix el regidor. El regidor signa el trasllat de l'acord al peticionari de la llicència. Però és que aquest regidor va fer més coses, segons vostè. Assabentats que la reforma que s'havia fet no només contemplava la part que s'havia sol·licitat, sinó que s'havia fet més obra de l'autoritzada, a instàncies del denunciant, una vegada més, vam obrir un expedient informatiu disciplinari. En què consistia en aquest expedient? En veure si era veritat o no que havia complert escrupolosament amb la llicència i, segona, si no fos així, iniciar el corresponent procediment sancionador. I vostè sap, perquè hi era, que aquest procediment sancionador va acabar amb una sanció. Una sanció de 30.000 euros que per la quantia de la mateixa vam tenir que passar per aquest ple, en el qual vostè estava assegut, i alguns companys de vostè també. Però és que aquest regidor va fer més coses. Aquest regidor, a més, va denegar la llicència d'activitats a partir de l'any 2011, pels motius que ja ha explicat el senyor Albarín per un costat i el senyor Quero per un altre. Per tant, vostè coneix la història perfectament. I si no vols caldo, tens dues tasses i ara a sobre volen muntar una comissió per investigar què. Li vull recordar que alguns dels tècnics que van informar tot aquest procediment encara hi són a la seva administració. I alguns han estat fins fa poques setmanes. Per tant, han tingut tota la informació necessària per saber què és el que havia passat realment. Per tant, és de ser mala persona llançar un titular de premsa des d'aquesta corporació per posar en entredit l'honorabilitat d'una persona. I és una covardia política fer-ho d'aquesta manera. Quan la persona, en teoria afectada, ni és membre de la corporació i, evidentment, no ha estat assabentat que la notícia anava a sortir. Arribats a aquest punt, senyor alcalde, només se m'acut un motiu pel qual vostè faci això. És desviar l'atenció dels problemes que vostè està tenint, dels problemes que la ciutadania l'està tirant al damunt per intentar desviar-la buscant un cap de turc, un coll en el qual passar la destral. Doncs ja li ben asseguro que no serà el meu. Em rebel·laré contra aquesta pràctica política d'intentar escampar la merda als demés per no assumir les responsabilitats que vostè, com a alcalde d'aquesta institució, té. I clar, assegut allà s'ha oblidat d'una cosa molt important, senyor alcalde, perquè la té a sobre i no la pot veure. Prudència, justícia i templança. I vostè amb aquest titular de premsa no ha tingut cap de les tres. I per últim, les meves preguntes. Pensa vostè continuant utilitzant la meva persona, la meva gestió, durant els 2 anys i mig de mandat que li resten per justificar o per utilitzar-me com a ariet contra l'oposició política que en aquest moment representa el PSC? Només necessito un sí o un no. Segona, vull saber el nom i cognoms dels responsables d'aquest titular de premsa, perquè evidentment això ha sortit d'aquesta administració. I vull saber quines són les persones que han portat els titulars al diari L'Eco de Sitges. I tercera, em donarà vostè l'honor o em permetrà vostè que jo posi el titular de premsa la propera setmana? Gràcies.
Jo només li faria dos precs, senyor alcalde. Per un costat, que reculli doncs, aquest sentir del ciutadà, que ara doncs, ens ha plantejat aquí sobre la plataforma, però que també reculli una mica el cable que li ha tirat els companys meus del grup municipal. Nosaltres estaríem disposats com a grup municipal, i parlo com a grup municipal i parlo com a PSC ara, a poder seure en una taula i constantment i buscar una solució, una alternativa a lo que s'ha plantejat aquí en aquest ple. El segon prec és en referent evidentment al meu company, per no repetir-me, no faré massa discurs, però sí que és veritat que per un costat hauria de vigilar el seu departament de comunicació, penso que valdria la pena mirar a veure què és el que ha passat, i per l'altra banda, aprofitant que el govern demanaria explicacions al PSC, sempre hem estat oberts a explicar, tant per als companys que hi ha aquí, que han estat regidors, com els exregidors que van estar a l'anterior equip de govern, sempre hem estat oberts, sempre hem estat amatents a qualsevol pregunta, dubte que pogués haver, i també li dic, li ofereixo la mà, tant la dreta com l'esquerra, o potser primer l'esquerra abans que la dreta. Però sí que és veritat que estem en un moment que cal que tinguem, com deia doncs, el meu company, prudència, justícia i templança. Gràcies.
Respecte al senyor Carlos Nicolás, no perseguim a ningú, no és pas intenció... D'acord, però no, vaja, no és pas intenció perseguir. Sisplau, no és pas la intenció de perseguir ningú, ni molt menys. En qualsevol cas, i ara m'hi referiré amb les següents respostes, qui ha detectat o qui ha parlat de presumptes delictes és el Ministeri Fiscal, no és aquesta institució. Respecte al que deia vostè de les dificultats de moltes famílies a arribar a final de mes, com s'ha comentat avui en aquest ple i s'ha aprovat, el govern tira endavant un carnet blau, un carnet blau del blau, el carnet blau social, que intenta doncs, per part de l'administració de l'Ajuntament doncs, posar a l'abast del ciutadà doncs, bonificacions, ajuts, per tal d'intentar doncs, fer més, no sé com dir-ho, lleugera aquesta situació, si és que es pot dir d'aquesta manera. Intentem totes les eines que tenim al nostre abast de posar-les a disposició. Sempre ho hem dit. Això és el primer dia. Senyor Armand Paco, senyor Raúl Alberín, senyor David García, més o menys les seves intervencions han anat a la mateixa línia. Totes les... És a dir, vostès ara una mica demanen explicacions al govern quan realment el que potser hauran de fer és donar les explicacions a vostès allà on te correspongui. Val? Si és en la justícia, en la justícia, i si és en la comissió, en la comissió, doncs en la comissió. Estic pensant que amb tota la sèrie de preguntes que han fet això, bueno, realment una mica doncs, es fa necessària la creació d'aquesta comissió, perquè vostè ha plantejat un seguit de coses, vostè ha plantejat un seguit de coses que realment potser la comissió haurà de posar sobre la taula i preguntar, i saber, i conèixer. I és l'objectiu. L'objectiu és aquest, que si hi ha hagut incorreccions, si hi ha hagut coses que no estaven prou polides, doncs mirar-ho, observar-ho, treure unes conclusions i, evidentment, això en conseqüència s'hauran de depurar les responsabilitats polítiques o bé tècniques, si és el cas. Si és el cas. Insisteixo, ho dic per això que tant es refereixen dels titulars dels mitjans de comunicació. Si vostès en algun moment creuen que hi ha una falsedat en els titulars, escoltin, actuïn a la justícia, vagin denunciar que el que diu un titular periodístic és fals. Vagin i actuïn. però el que sí que és segur és una cosa, el Ministeri Fiscal ha actuat i ha dit aquí hi ha un presumpte delicte, i per això aquest govern creu que ha de demanar explicacions, vista també l'actitud que ha tingut el principal grup de l'oposició amb tot el debat urbanístic que hi ha hagut durant tot aquest any i pico que portem de legislatura a l'entorn de l'Atlàntida, sobretot, doncs donar-li explicacions, perquè realment, bueno, estem on estem, les coses estan com estan, i el principal grup de l'oposició doncs també ha tingut una actitud en aquest any, potser també hauríem de donar-li explicacions amb el grup. Un apunt només, els trasllats d'acord no els fa vostè, els fa el secretari, però en qualsevol cas això ja ho debatríem amb el següent. No volem desviar l'atenció, el problema que els afrontem. Vostè i algun altre company, excompany seu, habitualment m'anomenen covard. Bé, escolti, més el seu criteri. Jo crec que anem afrontant les coses tal com van venint i tal com les plantegem, i no per això, vaja, crec que siguem covards. Les coses les afrontem i convenen, i ara ha vingut una, i és que ens han requerit molta informació des de la justícia per una actuació, i el que volem és que realment, com sempre hem dit, una mica el nom de la institució doncs, quedi per damunt de tot, i una ha de ser conseqüent en les seves actuacions, i en qualsevol cas ja la justícia ja per tot el seu dia. No tenim cap necessitat actualment de tenir màrtirs, i no crec que sigui el moment de fer aquestes coses.
Dos quarts d'una. Han escoltat les intervencions de Raül Albarín, de Carles Nicolàs, d'Armand Paco i de David García, i la resposta posterior de l'alcalde Miquel Forns. Amb aquestes intervencions, en l'apartat de preguntes del públic, tanquem aquesta segona part del resum del ple dedicat a l'Atlàntida, la més cantelluda, la més tensionada. Diríem que en aquest any i mig de legislatura aquest seria el ple més tens. Vaja, diríem que és el ple més tens. Si no, el més tens... No, ho és, el més. Deixem un que és el més tens, i segurament coincidiran amb nosaltres si es tornen a escoltar aquest relat dels fets, i veritablement és això. El primer punt, diguem-ne, hi ha una certa... Oi? El segon punt, la tensió s'accelera, i en el tercer punt, la tensió ja és força més evident.